La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 15 de març, dia entre setmanes, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que...
Fem passió per el rotllo.
Ai, perdoneu, coses de la llei Mordassa. I en setem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la cara B?
Doncs avui la naturalesa serà la gran protagonista d'aquesta secció. Sabríeu dir-me quin és l'animal que més dorm de tot el planeta? I el que beu menys aigua? Doncs quedeu-vos perquè en uns minuts us explico això i moltes coses més a la cara B de la caravana.
I Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem amb la gent del carrer del maquillatge. Us maquilleu? Ho feu cada dia? Parlarem també amb ells de com s'ha fet notícia de l'actuació de Lady Gaga als Oscars d'enguany per cantar sense una gota de maquillatge i de si creuen que és un fet noticiable.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Mare dels Ous?
Avui us vull explicar qui va passar el març del 2000 amb els Oscars, els premis més importants que entrega l'Acadèmia de Hollywood. En uns minuts us porto tots els detalls.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimecres i per tant toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència.
Avui amb una pregunta sobre la taula. Hi van prou els homes a l'uròleg? A partir de quan hi hem d'anar? Ens ho explicarà tot plegat el doctor Carlos Serrando, cap de la Unitat d'Urologia Funcional i Femenina de la Fundació Puigverd i president de la Societat Iberoamericana de Neurologia i Uroginecologia.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'escriptor, periodista, traductor i enigmista Màrio Serra, que ens presentarà la seva darrera novel·la de ficció basada en una història real, La dona més pintada, editada per Proa.
I a partir de 4:45, Nina?
Un dimecres més parlarem amb David Balaguer sobre qüestions quotidianes. Avui en David ens parlarà de l'aturada musical que fa el grup Manel i ens analitzarà algunes de les seves lletres més mítiques. A més, descobrirem quin és el seu encàrrec a Olma Giró.
I cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, avui per parlar de Teca de la Bona, Andreu.
Doncs sí, començarem amb el cas Negreira, també les pressions de Florentino a l'arbitratge, el nou estil de joc dels Blaugrana i tot plegat a l'espera del gran clàssic d'aquesta setmana. Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, el periodista esportiu David Balaguer i Rafa Sanahuja parlaran durant una hora de tertúlia seriosament divertida.
Doncs tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que ha passat a les 3 de la tarda i a aquesta hora, com sempre, encetem programa sabent a qui has estalquejat avui, Andreu.
Doncs avui a Màrius Serra. Primer de tot us he de dir que té més de 13.000 seguidors a l'Instagram i ben merescuts, perquè és tot un creador de contingut. I ho dic perquè, per exemple, per anunciar el seu nou llibre, que avui ens ve a presentar aquí a la caravana, va posar un seguit de quadres del pintor Palau Ferrer durant 5 setmanes amb vídeos explicatius i creant molta expectativa.
Molt bé per Màrius Serra.
Sí. D'altra banda, és un home que mai perd l'humor, i ho dic per la fotografia que va publicar fa 10 dies, en què se'l veu a ell de calçotada i la primera foto és en Màrius Serra aguantant un fil de calçots que li fan com una faldilla d'aquestes hawaianes.
L'he vist, aquesta foto,
l'he vist. Sí, sí, les de les típiques pel·lícules americanes. En fi, una altra cosa que m'agrada molt és que fa servir Arius per tot. Filosofarius, Educarius, Cistellarius, Boletarius... En fi, tot, tot, tot. Però sabeu què és tot això? Doncs són els criptomarius, que els classifica depenent de la resposta i temàtica. I va, avui anem a fer un concurset. Us en poso un de ben facilet, vale? Que és, forma part dels boletarius.
Va.
El bolet que t'immobilitze el cotxe. Penseu bé, quin pot ser?
Com?
Penseu en castellà com es diu.
T'immobilitza el cotxe?
Sí. Com es diu en castellà quan et posen el...
Cepo.
I en català el bolet es diu...
Ceparo. Cepo.
El cep.
Ah!
El cep.
Sí, sí, sí. És senzillet, tot i que has de pensar una miqueta.
Has de cavilar.
Sí, el que no és tan senzill és el que ha fet avui, que encara hi estic donant voltes. Diu, l'acceptació popular de la Rossell a Catalunya Ràdio, amb el PIN 3512. Que el PIN serveix per fer operacions matemàtiques i arribar al número de lletres. Però no n'estic molt segur del que s'ha de fer avui. No sé si s'ha de sumar, restar, dividir... En fi, si algú sap de l'acceptació popular de la Rossell a Catalunya Ràdio, doncs no sé, perquè jo encara hi estic donant voltes. En fi, però sense més dilacions, per fer d'un Instagram allò més entretingut, està més que aprovat.
Explica'ns el teu toc també, Andreu.
Doncs avui us parlo del moviment dels braços mentre camines.
Sí, senyor.
Hi ha dos tipus de persones. Els que mouen els braços endavant i endarrere a la vegada que caminen i els que no els mouen, o els mouen mínimament. Jo sóc del grup que els mouen mínimament, perquè si no tens desgast energètic per dos. Vosaltres...
Que ets vago fins i tot per caminar.
És veritat.
I els moc normal, no ho sé, normal.
Sí, també hi ha... Ah, perdó, m'he deixat una tercera persona. Que són aquelles que mouen els braços com gegants.
També n'hi ha. També n'hi ha.
Els deixen així una mica... Amb
aquell de Sonson, eh?
Sí, exacte.
Que fot cada meco.
Sí, sí, sí.
També hi ha una quarta persona.
Ah, sí?
Que és qui s'agafa els braços per darrere.
El meu avi.
Exacte, ah, sí? La gent gran s'agafa els braços per darrere.
Bueno, i no tan gran, no et pensis.
No, hi ha molt jove...
Ostres, veus, amb aquest no hi havia caigut.
Sí, n'hi ha.
Vosaltres de quin tipus de gent sou?
No, és que no m'hi fixo, jo crec que normal, com tu.
Normal,
molt poc,
ni,
sí.
Ni molt ni poc.
Exacte.
Sí, ni molt ni poc.
Val, és que aquí entra una mica en joc també la gent que ho diu, no? Perquè, clar, hi ha gent que van com la Heidi, i després passa el que passa, cops a la motxilla i tu et penses que t'estan robant, un mòbil per terra, en fi.
Clar.
No cal anar fent aquests moviments tan grans.
Parlant de gent que odies, què odies avui?
Doncs odio el moment en el qual se'm descorden els cordons.
Mira, ahir el vam viure, aquest.
Sí, sobretot si estàs caminant pel carrer i t'has de parar i cordar-te'ls. A més, no hi ha pitjor sensació que els cordons pululant per allà baix, que no saps mai on
allà
acabaran.
Allà baix veus els peus, eh?
Sí, 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 clar, clar.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs que avui entre per fi la vigor, en vigor, la nova política de la T-Jove. Si ja em ve fer feliç que s'allargués als 30 anys...
Estic molt content, jo, sí.
Ara, bé, Joan, jo sí que n'estic perquè jo ja estava al límit dels 25, llavors era la meva última T-Jove, però per sort es va allargar. I si ja em va fer feliç que s'allargués als 30, ara ja ni us dic que pel mateix preu puc arribar a Manresa. Ara només falta que Solsona l'afegeixin a l'àrea metropolitana de Barcelona.
No, però són totes les àrees, no?
Sí.
No. O sigui, és a dir... Solsona no entra en aquesta,
no
en la
entra?
Sisena zona.
Ah.
No, només es queda Cardona.
Vaja.
Sí, sí, llavors, clar, no puc arribar pel mateix preu encara a Solsona. Però bé, si l'afegeixen, votaré a qui hagi de votar.
Val. Propòsit d'ahir, quin era?
Doncs era posar la meva firma al correu electrònic. Nina Agustina em va ajudar.
Oi!
Saps què passa? Sí. Que si no m'ho demana tampoc, tenim altres feines a fer, saps?
Sí, això és veritat. Ah. Però tu tampoc hi vas pensar, eh? Que em vas...
Ho he pensat avui. He pensat,
vas oferir no la teva ajuda.
No, jo te l'he ofert, ara que tu l'has de dir...
Tots
de dir,
dos.
Nina, ajuda'm.
Farem un mar o muntanya.
No. Ara. En fi, ja ho he fet.
Ho he fet,
ja la tinc. Sí,
ah,
ara bé, no us equivoqueu i envieu un correu amb la meva firma.
Home, clar.
També és veritat.
També et dic que no ho deixis amb predeterminat. Gràcies.
No.
Mare de Déu, com volen avui. Què, nou propòsit, com ho tenim, això?
Doncs mireu, per la meva economia, començar a deixar de fer els cafès de mig matí, perquè si vas sumant, calculo que em gasto uns 30 euros en tallats perquè sí, al mes. Sí, perquè sí. No hi ha més raó. Llavors, he d'intentar no fer-los, aquests cafès.
Val. Ho veurem demà. Sí. Si comences o no comences.
Sí. L'únic que també he de dir que per pressió social una miqueta, doncs l'acabo fent.
Clar, però escolta'm una cosa. Si normalment vens adormit i a sobre no fas cafè...
No, però jo el cafè...
Si no...
No.
Veuràs això.
El cafè del matí, sí. Ara,
de
el de mig matí.
Compra't un paquet de cafè, un bric de llet...
I si te l'emportes,
també.
T'estalvies.
També. I et fas
no, que llavors em quedé podrit aquí dalt.
T'ho dic.
Que és organitzat, ell.
Sí.
Andreu, gràcies. Fins ara.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Deu minuts gairebé que passant de les 3 de la tarda. Encetem també la carabé i totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
Doncs avui La cara B comença i ho fa al ritme del Futbol Club Barcelona. Barça, Barça, Barça. Ens agrada.
Sí, home, i tant. Un cul és aquí, eh?
Abans de res, informar tots els oients que acabo de posar en perill la meva relació, perquè sí, senyores i senyors, la meva parella és perico.
Compte aquí.
I per tant, escoltar aquest himne li fa rabieta. Sí, però ho és. Llavors, alguna cosa dolenta havia de tenir.
Està content aquesta temporada.
Amb qui? Amb els pericos? Sí, moltíssim. Que facin un gol és un miracle. A veure, dit això, que òbviament tot és des de l'amor, Quico, t'estimo, avui començo explicant-vos que el Barça ja ha presentat per fi la camiseta especial que lluirà aquest diumenge al Camp Nou, amb motiu del clàssic, que tenim partit important aquest diumenge.
Ganes de veros, deia Joan Laporta, doncs això.
Doncs mira, un partit que no està de més recordar pot servir per pràcticament deixar sentenciada la Lliga, no?, en cas que el Barça guanyi, o de tornar-li l'emoció al campionat si els blancs aconsegueixen els 3 punts. Veurem què passa. Alguna aposta? Jo crec que guanyarà el Barça.
Home, no és que creguem, és que ha de guanyar el Barça.
Oh, ja, però tot pot passar,
Com a bons culers hem de fer costat al nostre equip.
Sí, ara.
Hem dit això, que ja en parlarem, a partir de la 5 de la tertúlia esportiva. Mm. Si ens centrem en la camiseta, que sapigueu que el Club Català i Spotify han acordat que per aquest partit, aquesta trobada tan especial del clàssic, atenció als jugadors, lluiran en la part davantera de la camiseta el logotip de Motomami.
Com?
Sí.
Que bo.
L'últim i exitós àlbum de la Rosalía. Què?
Ja ho van dir, això, que amb Spotify aniria canviant la samarreta, el logo de la samarreta.
Exacte. M'encanta. M'agrada molt, M'agrada molt.
Sí, tant.
A més, el logotip de Motomami és xulo.
Sí.
Perquè tingueu més detalls sobre tot plegat, aquest logotip de Motomami, en aquest partit ocuparà l'espai que normalment ocupa la camiseta logotip de Spotify. Per això és el màxim sponsor. I que aquesta serà la segona vegada que passa, és a dir, no és la primera. Recordem que la primera va ser el passat mes d'octubre, ja ha plogut una miqueta des d'octubre,
que ràpid passa
el temps, en el clàssic disputat al Santiago Bernabéu, que el logotip de Spotify en aquest cas va ser substituït per una òliba, el logotip del cantant Drake.
José diu que sí,
perquè és fan d'aquest cantant. Bé, dir-vos que aquests canvis no han provocat cap mena de disputa entre el club i la plataforma Spotify, però ho entenen ja amb el cas Negreira.
Patapam.
Senzillament, dins l'acord, el patrocini amb Spotify ja van acordar aquesta possibilitat de que en alguns partits concrets la camiseta del Barça pugui lluir una publicitat diferent i al final sempre va de la mà amb el criteri de la plataforma musical.
Sí.
Spotify, la Rosalía és de les més escoltades en aquesta plataforma. Per acabar, només em falta dir-vos, mira, aquest que estem escoltant és Drake, que si sou grans aficionats de l'equip, blaugrana en aquest cas, i voleu comprar l'edició limitada d'aquesta camiseta, haureu de trecar un banc.
Sí. Val? Bàsicament.
Parlant clar, perquè sí, senyores i senyors, el club ha posat a la venda només 1.899 unitats.
Home, l'any que es va fundar el Barça.
Sí, correcte.
1.899.
Sí. Per, atenció, l'humil preu de 399 euros.
Una samarreta, Estem parlant d'un cotxe, eh?
No, una samarreta. Potser va amb motor, No ho sabem. Si esteu forrats, encara teniu una altra opció, Que és comprar-ne una que val 2.000 euros, de la qual només se'n faran 11 unitats, i aquesta és més cara perquè és la mateixa pràcticament que portaran a la gespa els jugadors. Perdó, he dit podeu? No podeu, perquè ja s'han esgotat.
Les de 2.000 euros s'han esgotat?
Sí, ens ha explicat la nostra companya d'esports, Anna Closa, l'informatiu, s'han esgotat. És a dir, hi ha molt forrat pel món, no?
Sí. I molt fan, suposo, també, no?
Sí, però mira, jo sóc molt fan de Bryan Adams i el que no faré mai serà gastar-me 2.000 euros per una samarreta, Per tant, jo em limitaré a veure el clàssic aquest diumenge, que recordem és a les 9 del vespre, sense camiseta. És a dir,
Com? No, ja. No? Compte aquí.
No.
Compte que és notícia, això.
Sense.
Posa't vermella, Núria Ros,
No, clar, és que ara me n'he donat compte com ho he escrit, no volíem dir això. És a dir, amb una camiseta que no sigui la de 2.000 euros ni la de 400 euros.
Però amb samarreta.
Perquè si no, no tindré ni per comprar el sopar. No? Ja està. Aquesta és la notícia. Si teniu l'oportunitat, entreu a internet i feu un cop d'ull a aquesta samarreta, que és molt xula. M'agrada molt, a mi,
Sí?
I almenys hi ha representació d'alguna manera d'una dona.
Ara, ja tocava, ja tocava. Núria, més cosetes, va.
Sí, va, que en un dia com el d'avui toca obrir plana, espai, per parlar, no de lifestyle, sinó de naturalesa.
Faríeu creus de les vegades que he ballat jo això?
Sí?
Sí.
Ai, m'encantaria veure't, eh?
Sí, sí, sí.
Ballant això.
Núria Ros, això?
Perquè tens un ritme que m'encanta.
Ara, sí.
A veure, com heu pogut comprovar, parlo, òbviament, sempre pels nostres oients, en aquest programa som curiosos. Val? Ens crida la curiositat, el voler saber més sobre les coses. És per això que avui, buscant i buscant, doncs m'he trobat amb una notícia de fa un temps, uns anys, diria jo, que explica 10 curiositats sobre la naturalesa. Doncs que, escolta, m'han sorprès molt. I vull compartir amb vosaltres.
Vinga, va, doncs som-hi.
I com us deia, com que la caravana va d'això, d'aprendre, de compartir, de passar una bona estona, he dit, per què no?
Ara.
I ja està. Així que convidem, per cert, comencem. Ara sí, convido a que els oients des de casa i vosaltres des d'aquí, doncs, una vegada hagi explicat la curiositat, m'expliqueu si ho sabíeu o no. I fem una mica de taula rodona d'aquelles que ens agraden i que fa començar la tarda. Curiositat número 1. No sé si ho sabíeu, però l'animal que més dorm de tot el món és el koala. Ho sabíeu, això, o no?
Oi,
sí. Em sonava una miqueta.
Sí. Aquesta sí.
Llàstima, una gran curiositat. Ui, que guai, aquesta cançó.
Mira el koala.
Sí, sí. És un animal que, atenció, perquè dorm fins a 22 hores al dia.
Déu-n'hi-do.
Un dia té 24 hores, per tant, no fa res més que dormir. Estem parlant que dorm més que fins i tot el conegut os morrut, que també té fama de dormir moltes i moltes hores.
Pensava que diries, estem parlant de que dorm més que Andreu González.
Una cosa...
Sí, quan ho estava venent al sumari he dit, qui és l'animal que dorm més del planeta? I no estic parlant d'Andreu González, perquè ara. Ets un animal, ets una persona. Clar, què passa? Que a l'altra cara de la moneda tenim la girafa.
Ep.
Val? Un animal que dorm només 2 hores diàries.
Ai, pobre.
I moltes vegades ni tan sols ho fa, és a dir, dorm seguit, sinó que ho fa estones. Això potser no ho sabíeu.
No.
Mira, doncs avui podeu arribar a casa, anava a dir explicar als vostres fills, però ningú té fills aquí. No, però escolta'm, són coses que va bé de saber.
Sí.
Vinga, curiositat número 2. Seguim parlant d'animals i ho fem de camells, i no dels delinqüents, eh? Vull dir, els camells que tothom coneix, val?
Val.
Molta...
No, sí.
Ara, si són els que tothom coneix, no són els delinqüents, no, saps? Són... Val, sí.
Jardí.
Sortim del jardí. Fora. Avui no ha vingut el jardiner.
Sí.
Va, molta atenció.
Estem fins avui, Núria Ros, eh? M'agrada, que estem fins avui.
Sí. Molta atenció perquè els camells poden arribar a estar fins a 17 dies sense beure aigua. Això em sembla... què vol dir, clar? Ja ho sabies?
Tenen reserva.
No, sí.
Bueno, clar, escolta'm, no. Però jo he de posar emoció. Clar, això és fort, no? Com deia en Joan, tot això es deu a que la resistència d'aquests animals és superior a la fauna animal i, per tant, la calor no és un impediment per la seva resistència. De fet, aquests animals guarden grans quantitats d'aigua dins el seu organisme per fer front a jornades d'altes temperatures en el desert, sense la possibilitat que tenen de beure aigua. Res, la següent pregunta era com us quedeu. Veig que normal, perquè ja ho sabia.
No, però és molt interessant.
I com que parlem d'animals, mira, sabem que el koala dorm molt, la girafa no, i que els camells, escolta, poden estar gairebé un dia sense... No, un dia no, 17 dies sense beure aigua, molt bé. Ara canviem els animals per les persones, perquè vosaltres sabíeu que els astronautes no poden eructar quan estan dins d'una missió espacial?
Ui, què? Això no ho sabia.
Sí. Ahir parlàvem de flatulències, avui d'erots.
Sí.
I no és perquè els hi prohibeixin, eh? El fet de no poder-se tirar rots a l'espai respon a la falta de gravetat, clar.
M'he imaginat a la Mir? Tu eructes? No, fuera. No vas a l'espai.
Ostres, que bo, que bo.
Però com és això de la gravetat?
Mira, el fet de no poder-se tirar rots està ben dit, no? És a dir, no estic dient cap barbaritat. Rots, eh?
Sí,
coneixem?
Tota vida.
Doncs no se'n poden tirar a l'espai perquè hi ha falta de gravetat. Ara, quan ho dius, és evident, no?
Sí.
Per això els astronautes no poden eructar perquè la ingravidesa no permet la separació de fluids que estan al seu interior.
Ah.
Val? En concret, aquesta falta de gravetat no ho permet i això fa que el rot no sigui possible.
Boníssim,
doncs ja està.
Jo enviaria unes quantes persones a viure a l'espai, eh?
Jo ho he pensat, també. Jo ho he pensat. Perquè el roig... És igual, no obrirem aquest debat, ja en parlarem un altre dia.
Pots obrir-lo, eh?
Sí, esteu d'acord en que els roig són més desagradables que els pets? Ho sento, però ho penso.
A veure, depèn de com. Depèn de quin tipus de roig.
Crec que hi ha un 50-50.
N'hi han de molt forts, eh?
Sí, n'hi han de molt forts. Hi han d'aquells que van acompanyats.
I després, això també és un mar o muntanya, un altre cop.
I sobretot després de menjar ioli...
Ui.
Home, no, ui. Això no és un rot, això és matar-te directe.
Això és criminal, ja.
Exacte.
Sí. Va, escolta'm, tenim més o no?
Sí, número 4. Atenció, perquè no sé si ho sabíeu, però només el cor d'una balena, repeteixo, insisteixo, només el cor d'una balena pesa el mateix
que un cotxe petit. Com us quedeu?
No? Mare meva.
A veure, estem parlant d'un cotxe petit, petit, eh?
Que li expliquin a la Shakira que el cor de balena pesa el mateix que un Twingo.
Ostres.
No?
Molt bé. Tu també estàs molt fi, eh?
Molt bé, Joan.
Seria així, seria així.
Bueno, són coses... Bé, són coses que... Ai, no sé, mira, si més no crida l'atenció.
És molt curiós, està molt bé.
Teníem d'aprendre...
Tenia ni idea d'això, jo.
Jo tampoc, jo tampoc. Vaig, ara sí, per acabar, però no menys important, vull que sapigueu que una persona et transmet més gèrmens quan et dona la mà que quan et fa un petó. Això?
Escolta'm. Això no ho sabia.
Bona, aquesta, també. Pensava que eren els petons.
Per això és tan important rentar-se les mans.
Exacte. M'explico. En el gest de donar la mà, mirar, ho farem, és molt poc radiofònic, però ho farem. Clar, jo ara li dono la mà a l'Andreu.
Sí, val? Tinc molt suada.
Ui, sí. Sí. En aquest moment que ens estem tocant les mans, s'estan transmetent una de gèrmens.
Home, doncs
al·lucineu.
Potser que ho deixeu de fer.
Ja.
Sí, però al final el gest de donar la mà és un gest que fa tothom.
Sí,
eh? sí.
És veritat, és veritat.
No és cap descobriment. De fet, les mans estan contínuament tocant coses i, per tant, en contacte permanent amb els gèrmens. Al contrari, el donar un petó només transmet saliva. Val? I en aquest cas la saliva és un fluid anticonceptiu...
Compte aquí.
...i que, atenció, protegeix la boca de les bactèries. Dit això, sempre s'aprenen coses noves... I quines reflexions deixa tot plegat? Doncs que la naturalesa és més sàvia que moltes persones.
Sí, senyora.
Molt bé.
Sí, senyora.
I segon, que donar la mà a partir d'ara està sobrevalorat. És a dir, a fer-vos petons. No, no amb qualsevol, però escolta'm. Vinga, i aquesta és la meva reflexió d'aquest dimecres.
Acabem per amb musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Ed Sheeran. Just dancing with my eyes closed. El que estem escoltant ara mateix és Eyes Closed, un petit avançament del nou single del cantant i compositor anglès, que en només 9 dies s'estrenarà a totes les plataformes digitals. Poc se'n parla de que s'estan estrenant molts i molts temes nous, eh?
Sí, senyora.
Si us agrada. Concretament, si us interessa, serà el 24 de març quan Eyes Closed sortirà a la llum just abans de la publicació del seu nou àlbum, que serà el 5 de maig. Fins al moment que sapigueu que Ed Sheeran ja havia presentat alguns avançaments d'aquest nou hit en format acústic, també molt bonics, però que per fi avui doncs, ho ha fet a través del seu TikTok amb aquesta versió d'estudi oficial. Així que, com sempre, a l'espera de la publicació del single sencer, jo us deixo amb ell, amb Ed Sheeran i aquest fotògraf.
No sé si us passa a vosaltres, que Ed Sheeran a mi m'agrada més conforme passen els anys.
A mi m'agrada molt.
Sí, sí.
Jo crec que, maduresa musical es fa molt evident.
La seva música em transmet pau.
Sí, eh?
Molta. I en directe val molt la pena.
Ara, ara.
Escàting, sí.
No, no és cançó d'escàting, aquesta.
És de plorar.
Núria Ros, gràcies. Fins ara.
A tu, Joan. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, no. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We'll keep this love in its photograph. Memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes. Just hold me, I won't ever leave.
remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
La Caravana, un programa sobre rodes.
La mare dels ous, amb Pau Canyes.
25 minuts que passen de les 3 de la tarda i com cada setmana el nostre estudiant en pràctiques ens porta la mare dels ous, d'alguna anècdota, d'alguna història curiosa. Pau Canyes, quina és la història que ens portes avui?
Doncs com cada setmana us porto alguna que altra història, i és que avui és de cine. Primer de tot, us vull preguntar a vosaltres i als oients de Ràdio Estel si us agraden els Oscars.
Home, i tant.
Sí. Sí.
Els miro cada any.
Bé.
I heu pensat mai en tenir alguna d'aquestes estatuetes al menjador de casa?
Home,
Home, hauria de començar per...
Sí, hauríem de començar fent una mica de cine.
Mm. N'hi ha que en fan, eh?
Sí, bé, no, teatre, diria jo, no?
També.
Sí, anem. I si us dic que van robar 55 estatuetes dels premis Oscars... Com us quedeu?
Sí, senyor.
Home, no. És que segur que alguna la tenim nosaltres i no ho saben. Ja, ja, ja.
Ui,
com?
Sí, perquè sí la tenim ja a casa.
Ah.
No, jo, a mi m'agradaria, què vols que et digui, tenir-ne.
Teniu un Òscar a casa?
Home, clar.
Sí, sí, a mi també.
Mira, fem una cosa. Nina Gustión, tindries l'Òscar si el guanyessis?
Jo crec que l'hauria de tenir el menjador per no tenir-lo a l'habitació.
Jo ho tinc clar,
és una miqueta massa...
Tu el menjador, Pau Canyes, on el tindries?
Jo el tindria... Jo també el tindré al menjador.
Digue'm
també
que el tindràs al lavabo, aguantant
sí, sí.
el paper de batre.
Jo el lavabo. Oh. Jo el lavabo tinc claríssim.
Jo m'ho va dir, però no,
el menjador. Núria Ros.
Al menjador o a l'entrada, no? Allò que arriben convidats, toma, tinc un Òscar.
Exactament, jo igual.
Sí.
Mira, José Matosas, que em fa amb recolza, i el també el tindria al lavabo.
Bueno, així no et sentiràs mai sol.
Ara.
No? Ja està.
Doncs, si em sembla, comencem amb la mare dels ous de tot això.
Va.
De situar el 13 de març del 2000. I és que aquell dia van desaparèixer les 55 estuetes que només dues setmanes més tard s'entregarien a la cerimònia dels Oscars.
Compte aquí, 55, eh?
Sí, 55.
És un bon sac, per endur-te això.
Sí. Però si anem una mica endarrere, aquell any, la preparació dels Oscars ja va començar malament.
Ai.
Per què? Doncs perquè a inicis del mes de març, l'acadèmia va enviar per correu als seus membres les paperetes perquè fessin les votacions pertinents.
Sí.
Val. De les 5.600 butlletes, es van perdre 4.000.
Home, lleig.
Molt lleig.
Clar.
I llavors, clar, l'acadèmia va reaccionar tornant a fer les paperetes. Problema. Dies més tard van trobar totes les butlletes en una cantonada d'una oficina de correus. I ara us dic una cosa, apunteu-vos. La companyia Express Roadway. Perquè després parlem d'això. És un magatzem de repartiment de mercaderies.
Val.
Llavors, el següent que va passar és, com ja us estava comentant, la desaparició d'aquestes estatuetes. 9 dies abans ja no es podia ocultar aquest robatori. I l'acadèmia anava com boja tornant a preparar un encàrrec dels premis perquè tots els premiats tinguessin aquest
guardó, aquest premi.
Sí, sí.
Diré una cosa, no són fàcils de preparar els Oscars.
No, no.
És bastant complicat, això.
I clar, les fonts oficials deien que aquesta cerimònia no perillava i que tot anava bé. Què passa? Que els detectius van començar a fer les seves hipòtesis del que havia passat.
Mm-hmm.
Però, clar, aquestes 55 estatuetes van ser robades precisament del magatzem que us he mencionat anteriorment.
Vaja.
Llavors, aquí, Jen Gerioff era el cap de seguretat d'aquesta empresa de mercancia, de mercaderies, que va telefonar a Marc Zavala, que era el cap de la divisió de grans robatoris de mercaderies de la policia dels Àngels. Zavala tenia una cosa molt clara, i és que el robatori havia estat intern.
Mm-hmm.
Llavors, treballant a contrarrellotge, va demanar a l'empresa de transport que li facilitessin les gravacions de seguretat. Però us he de dir que d'allà no es va treure molt. I Zavala va demanar un llistat de tots els treballadors d'aquells dies que havien passat per la nau central. Però allò començava a ser una feina feixuga.
M'agrada que t'han posat la Pantera Rosa aquí de fons.
Sí. Sublim, eh?
Oh, molt bé. Però he de dir que als treballadors regnava el silenci. No deien res.
Compte, eh?
Home, clar, jo tampoc diria res si tingués les 55 estatuetes.
Tu diràs.
Lladre.
Però l'acadèmia no volia que aquest robatori sortís a la llum. Però finalment, el diari Los Angeles Times va destapar el robatori. De fet, el titular d'aquí dia era... I... El premi de l'acadèmia als diaris més estúpids és... Perquè cal recordar que les estatuetes no estan fetes d'or, Precisament estan fetes d'un aliatge de plom i estany recobert d'una fineta capa d'or.
Sí.
I clar, ara vosaltres voleu sospitosos, no?
Clar, home, home, un moment que estàvem esperant.
Doncs jo us el porto. He de dir que abans van fer una oferta bastant sucosa per part de Roadway Express. I un anònim va revelar que havia vist com en Tony Hart, un treballador d'aquesta empresa, junt amb un altre company, havien carregat en un camió les estatuetes. I, finalment, van confessar. Però és que encara quedava un punt a resoldre. On estaven les estatuetes?
Ara.
I va ser una nit que, mentre que Zavala dormia, va rebre una trucada de la central. Un drapaire del barri de Koreatown de Los Angeles havia trobat 52 de les 55 estatuetes amagades.
Per tant, encara en faltaven 3, eh?
Sí, i ara parlarem d'aquestes 3. I quan va ser això? A 20 de març, 6 dies abans de la cerimònia dels Oscars. No em direu que això és un thriller?
Sí, sí.
No, sí.
Per fer una pel·lícula, mai més ben dit.
Exacte. I jo crec que us agradaria ser aquest drapaire. Per què? Perquè no només va cobrar els $50,000 de la recompensa, sinó que l'Acadèmia el va convidar a la gala.
Compte.
I van acompanyat del seu fill i va rebre elogis d'un bon grapat de les estrelles de Hollywood. El cas estava resolt. Però no per tothom. Per Zavala no estava resolt.
Clar.
Perquè aquestes 3 estatuetes
ara
faltaven per trobar. Però jo us porto que una d'aquestes la van trobar a la casa d'un narcotraficant.
Ah, vaja.
Per tant, Nina Agustí...
A casa d'un narcotraficant, sí. M'has dit, eh?
O sigui, és un narcotraficant i diu Nina Agustí. No. Què ha passat aquí?
Perquè encara queden 2 per localitzar. A veure si les tindràs tu.
No. Ha dit a casa d'un narcotraficant. Mm. Per tant, a casa de qualsevol estrella de Hollywood, vaja.
Ja et dic jo que si fos un narcotraficant, patam, aquí patam, no estaria, patam, perquè cobraríem molta
pasta. I ja està, ja tindríem.
Llavors, Joan, et proposo fer un intercanvi.
Ai, compte, un Òscar per?
No.
Ah.
Una activitat cultural. És a dir, quina pel·lícula em recomanes?
O
en general.
Jo sempre recomano una, que és un clàssic de clàssics i que la tinc, vamos, al cor, que deia aquell. E.T. Així de fàcil. ET, l'extraterrestre.
La Núria aixeca la mà. Jo, High School Musical.
Ara, mira. Passat d'ET a High School Musical.
Molt bé. Vols tu? Doncs jo.
Rey González, alguna recomanació?
Com es deia aquella pel·lícula que crec que també va guanyar l'Òscar, L'Agua...
El Koala, molt bé.
No?
Nina Agustí.
Jo et diré o Paràsitos o Carol. I ja està. I el José diu Torrente.
Sí. Perfecte.
Andreu, quina?
No, com es deia aquell que la noia s'enamorava d'una...
Ah, que vivia com en una piscina,
eh? Sí.
Sí, vam parlar...
Algo de l'agua, no me'n recordo exactament.
Sí.
Del
Bob Esponja.
Sí. Bajo el mar, que deia aquell. Escolta'm, gràcies per un dia més, una observació, com aquesta.
La forma de l'agua.
Estava pensant en la pel·lícula, La forma de l'agua. Sí, senyor. Sí, Pau Canyes, gràcies, que vagi molt
bé. A tu, Joan.
La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què als nostres oients.
Doncs avui a la pregunta del dia volem saber si la gent es maquilla o no i si ho necessiten fer cada dia.
Bona.
Per tant, sí, avui el maquillatge serà el main character, l'Òscar el millor
main
protagonista.
Character?
És el maquillatge, sí. Main character.
Ara.
És que em fa molta gràcia parlar així l'anglès, però va, és igual, va. Tirem endavant.
Sí.
Serà el protagonista de la pregunta al dia. Per
Vinga.
Quin motiu? Doncs, resposta. Ara parlàvem dels Oscars,
sí.
No? D'aquest cas de les 55 estatuetes robades. Doncs jo vull parlar dels Oscars d'enguany. 2023 han estat aquest cap de setmana. Si
sí.
No, s'ha protagonitzat...
Si sí, no, sí.
Sí, com a no. Signa d'interrogant.
Tira. Per tot això ja vindrà després Mario Serra.
Te'n recordes que l'any passat va ser la bufetada de masculinitat tòxica que li va deixar a Will Smith? Va ser el moment com... que va trencar i va eclipsar tota la gala. Doncs sí. Aquest any tenim moments com el de... I el nom no el diré bé. Que, hui, quan... dient, mama, acabo de guanyar un Òscar.
Sí.
No he dit bé el nom, però és igual, no passa res. Molt maco el moment. I també tenim a Michelle Yeoh, com es pronuncia el cognom.
Que, hui, quan.
Sí. Una mica...
El tapón. És el tapón d'Indiana Jones.
Exacte, sí, sí,
I ja
sí.
Està.
Sí, sí. De fet, va ser molt maca també les fotografies que els van treure junts.
Sí, es van abraçar.
Sí. Doncs això, la Michelle, que també va ser la primera dona asiàtica en guanyar una estatueta daurada en la categoria de la millor actriu.
Sí.
I també tenim el moment de Jamie Lee Curtis, que va cridar allò de hem guanyat un Oscar, fent referència a que el premi no només era seu.
El va
no?
dedicar als seus pares, que ja no hi són, clar.
Exacte. Doncs sí, sí. Tot això t'ho explico perquè, clar, hem de trobar el motiu de la pregunta del dia. Doncs la Nina el que fa és agafar les notícies dels Oscars i resulta que vol fer una miqueta de revisió periodística.
Va.
Per què? Perquè un dels titulars que m'he trobat és de la Cuore, i em diràs, Nina, la Cuore fa molts anys que ja ha passat de moda. Sí, però de la Cuore diu així. ¿Por qué actuó Lady Gaga en los Oscars sin chapa y pintura? La cantante lució sin pizca de maquillaje ni vestimentas para que viésemos la parte más real de ella.
Chapa y pintura, eh?
Sí, chapa y pintura.
Jo també ho hauria usat unes altres paraules.
De fet, doncs és això. A mi em va cridar l'atenció del fet de que si no es maquilla, justament per l'actuació on canta ella, doncs se'n faci notícia.
Lady Gaga, per cert, que vam començar tots la gala sabent que es negava a cantar.
Sí.
Que no cantaria perquè tenia una gira entre mans i al final, tot i que sense maquillatge, va acabar cantant, eh?
Uh-huh. De fet, una famosa sense maquillatge sorprèn, però, oh, resulta... O sigui, una persona famosa, eh? Però resulta que a sobre és dona, no? I a sobre diuen que és per ensenyar la seva part més real. Hi ha un debat molt gran aquí, Joan, llavors hem de posar una miqueta el focus d'atenció a tot plegat. Llavors volem saber la gent del carrer que ha participat avui, en primer lloc, si es maquillen o no, quan sí. ho fan i per què ho fan, en quins moments sí, en quins moments no, i després ja parlarem de tota aquesta polèmica de Lady Gaga sense maquillar-se.
Vinga.
D'acord? Escoltem, en primer lloc, això. Es maquillen, per què ho fan o per què no ho fan?
No, no, mai he tingut aquesta... Bueno, no m'ha sorgit mai aquest interès, no ho sé, no.
Bueno, hoy sí.
Hoy sí, vale, sí.
Sí, pero normalmente solo rímel y pintalabios y ya está. Vale. Si me veo fea, si no, no. Me voy a maquillar un poco y me arreglo un poco la cara y ya está.
De tant en tant, sí. Doncs depèn, un dia em llevo i dic, hòstia, doncs tinc ganes de maquillar-me i normalment em faig eyeliner.
Ah, mira, perfecte, jo em maquillo tots els dies.
Tots els dies?
Tots els dies, sí.
Vale, per algun motiu en concret?
Bueno, perquè m'agrada molt i perquè com ja estic acostumada, porto tants anys, doncs ja a vegades també per anar a estudiar o per anar a la feina, doncs, em sembla que és una miqueta, no?, doncs més, com més polida, no? Que et poses mona. Jo és que ja és com estil de vida, vull dir, no, ni a vegades ho penso.
Et fa estrany veure't sense maquillar?
Bueno, no, tampoc. A veure, sí que és veritat que em veig més còmoda i més normal amb el maquillatge, perquè és el que estic acostumada, però a vegades vaig a fer la compra i no em maquillo, vull dir, que no és això que no puc sortir de casa sense maquillatge.
Sí, jo sí.
Vale, te maquilles cada dia?
Sí, para ir a trabajar. Bueno, si teletrabajo, no. Para la oficina, sí. Que, básicamente, como soy blanquita y rubia, pues no tengo mucha pestaña, así que me pongo un poco de rímel y bronzer y ya. O sea, tampoco es que me maquille muchísimo, tardo 3 minutos.
No.
¿Per algun motiu en concret?
No, deixadesa. Es que tampoco em pentino.
Molt fort, eh?
Tampoc es pentina.
Tampoc es pentina. No. Hem sentit altres frases com per arreglar-me la cara.
Mm-hmm.
Això, déu-n'hi-do, eh? Altres dient ho faig per mi, que sí. Això també està molt bé. Tu, Joan, et maquilles?
Maquillar-me, no. Sí, jo, si uso cremetes, sí. Que van bé per la pell, la cara, sobretot, i coses d'aquestes, m'agraden molt, sí, però maquillar-me no. Sí que és veritat que una vegada em vaig disfressar, vam sortir de Naranja Mecànica, un carnaval, sí. I em vaig posar rímel als ulls, i escolta, queda molt bé, eh? I llapis d'ulls, també queda molt bé.
Doncs t'animo que ho facis més, perquè mola, mola molt, de veritat.
Sí.
Jo no em maquillo, però
un
perquè
faré,
no m'agrada...
El llapis d'ulls, de veritat, que queda molt bé en homes.
Doncs vinga, molt. El teu nou propòsit del dia.
Jo, si voleu, el torno a fer, sí, sí.
I ara el que hem de saber és què opina la gent del que va passar, del fet de que se n'hagi fet notícia, de que Lady Gaga als Oscars hagi cantat sense maquillatge.
Bona.
I això, no?, que se n'extreguin titulars com aquest que hem escoltat abans de la Cuore. Què en pensa la gent del carrer?
Perquè és una estrella, a més va molt maquillada, no?, normalment. No ho sé, no ho sé, no sabria dir-te.
No, per mi no. Però no em sorprèn que es faci notícia, no?, perquè a vegades aquests articles i aquestes coses estan tontes. Perquè estem acostumades a que això, i més personatges públics, no?, que, bueno, la categoria de la Lady Gaga, no?, i que va als Oscars sense maquillatge i tal, pues bueno, em sembla pues algo muy sexista, però bueno, això és que no em sorprèn.
Perquè jo crec que tenim interioritzat bastant el fet de que quan hi ha actes d'aquests així importants, per dir-ho així, la gent s'arregla, regla, i però no crec que sigui necessari. Bé, de fet, ara mateix és com està supermodernitzat el fet també d'anar amb el que diuen així, amb la caraneta, bueno, sense maquillar, vaya.
Porque es algo que es rompedor, porque no están acostumbrados a ver una chica sin maquillaje. Como ella es ella y puede hacer lo que quiera, pero me parece genial.
Entonces, ¿para ti sería noticia? ¿Es noticia?
No, no es noticia.
Em sembla vergonyós que es faci notícia d'una cosa com aquesta. Per què passa? Doncs suposo que hi ha gent que no té res més a parlar que això, no?
Simplement s'ha fet notícia perquè crec que està superestandarditzat, que hi ha certa gent que ha d'anar maquillada sí o sí, i un dia que no ho fan, doncs és la... és, doncs, salta la norma i per això es fa notícia.
Si a esa persona no li apetece maquillarse un dia, pues no creo que tenga que ser una notícia, ni polèmica, ni nada.
Com sempre, Nina, opinions que valen molt la pena escoltar, eh?
Exacte. Ara sí, és hora de donar pas al...
el bonus track.
Te vi amo con highlighter.
No lo ves.
Un clavel en mi melena.
No lo ves.
El bonus track d'avui, Joan, és d'una noia que es maquilla cada dia i que no pot estar sense maquillar-se, però que vol dir la seva opinió ben fort respecte al fet de que la Lady Gaga no es maquillés als Oscars. Escoltem-la, què diu?
Home, clar, no veus. Por mí, por las ojeras que me salen por la mañana, porque tengo alguna cicatriz en la cara que me tapo y porque siento que sin maquillaje, pues los ojos se me achican. Y en cambio, cuando me pongo rímel, pues se me agrandan y me parece que me veo más guapa con maquillaje, pero también puedo estar... Bueno, no puedo salir de casa sin maquillaje, la verdad. Pues me parece una gilipollez que sea noticia, la verdad, porque cada uno tiene derecho a maquillarse o no maquillarse. Pero que se haga un drama es porque es una mujer y a una mujer se le aplican ciertas normas que si no las cumplen es como... ¡Wow! Como la gente que no se depila los sobacos.
Sí, sí.
La gente flipa. Y hay artículos que he visto sobre mujeres que no se depilan los sobacos. ¿Tú harías un artículo sobre un hombre que sale sin depilarse? Es que es eso, es el doble estándar, ¿no? ¿Cómo se dice el patriarcado?
Tornem a tenir a la que podria ser la veu del poble, eh?
Ara.
Digueu que sí, ens agrada, ens agrada. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal donar pas a la nostra experta del dia. Ella és Marta Pontnou, estilista, assessora d'imatge i escriptora. Molt bona tarda, Marta.
Hola, molt bona tarda a tots, què tal?
Com es pot... Ja. Digue'm.
A veure, tot això que dieu, el maquillatge.
Marta, com ens pot ajudar o com ens pot afectar maquillar-nos cada dia?
A veure, el primer tema és que, no sé si ho veieu, no?, que és notícia perquè ho ha fet una dona.
Hmm. Exacte.
O sigui, sí, això és el primer termòmetre que hem de valorar i que hem de veure que és part d'aquesta pressió estètica que vivim les dones. O sigui, primer de tot, va, molt bé, les coses estan canviant, podem aparèixer sense maquillatge, no passa res, però estem al 2023, eh? I surt, primera vegada, que una dona no es maquilla i això és notícia. O sigui, primer de tot hem de tenir en compte això. Llavors, que et maquillis o no et maquillis, no passa res. Pot ser que et doni la gana, no? Perquè són persones lliures, com a dona, com a home, pots maquillar-te, pots fer el que tu vulguis. Llavors, el que hem de fer és que, no, vigilar tot això que estem fent de posar sempre en boca les dones, els cossos, l'aspecte físic, no? I deixar una mica de banda... A veure, no?, aquesta importància de la pressió estètica i el mal que fa, també, eh?, en part.
Marta, hem trobat només un home que es maquilla i, de fet, altres no han volgut participar al saber la pregunta. Com afecta la pressió estètica o social i fins i tot podríem dir el patriarcat, no?, l'estètica masculina?
Doncs mira, és amb això que diuen, no?, les noves masculinitats, la deconstrucció, no? És això, que trobis un home, almenys n'has trobat un, que ha volgut parlar sobre maquillatge, uh-huh. i que la resta d'homes t'hagin mig engegat, no?, quan els hi preguntes per el maquillatge. A veure, hem de fer una feina com entre tots, no?, que de diferenciar molt bé el que és pressió estètica, el que és simplement frivolitat, el que és unes entregues de premis. Bueno, està bé, estan canviant coses, però encara hem de fer molta, molta, molta feina.
Pot ser que moltes persones necessitin escoltar aquesta pregunta i la seva resposta, no?
Sí.
Maquillar-se et fa menys home i, a la inversa, no maquillar-se et fa menys dona?
És que, clar... Fins ara sempre parlàvem del maquillatge des de la vessant del gènere, no? D'un gènere binari, o ets una cosa o ets una altra. És que actualment podem ser tantes coses, no? Què vol dir ser menys home? O sigui, què vol dir ser menys dona? Que no va, ja no va lligat als teus genitals, amb la teva sexualitat, amb la teva cara, amb el teu maquillatge. O sigui, estem en un món nou on tot és fluid, on cada un pot fer el que vulgui. Tu pots ser gay i no voler-te maquillar i tenir una masculinitat molt viril i una estètica molt viril, o tu pots ser un hetero convençut i que t'agradin pintar-te els ulls. O sigui, jo crec que hem de deixar de posar etiquetes i que tot està en un mateix sac, no? I la llibertat comença aquí, vull dir, i és una feina que hem de fer, no per nosaltres, perquè nosaltres ja tenim tot això, aquestes pantalles passadíssimes, sinó per les criatures. El que hem de fer és molta pedagogia i d'ensenyar-los que tot està en un sac i que tots som, no és A o B, no és maquillar-se o no, no és home o dona, sinó que som persones, tenim cares i tothom es pot maquillar, siguis dona, home o cactus, saps?
Marta Pontnou, estilista, assessora d'imatge i escriptora, et convidem a venir un altre dia a la caravana a explicar-nos-ho i a parlar-ne amb més calma, però moltíssimes gràcies per pujar avui a explicar-nos-ho tot plegat, que vagi molt bé i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marta. Un minut que passarà de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida canviem de terç, obrim el capó, parlem sobre ciència i parlem sobre urologia.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
48 minuts passen ja de les 3 de la tarda, moment en què des de la caravana volem obrir el capó per parlar sobre ciència. I és que segons un sondeig de la Fundación para la Investigación del Grupo Urológico San Rafael de Madrid e Ipsos Digital, només 4 de cada 10 homes de l'estat espanyol afirmen acudir a l'uròleg i ho fan només un cop l'any. És per això que avui volem parlar-ne de tot plegat amb el doctor Carlos Herrando, cap de la Unitat d'Urologia Funcional i Femenina de la Fundació Puigverd i president de la Societat Iberoamericana de Neurologia i Uroginecologia. Doctor Carlos Herrando, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer.
Doctor, per què és important que hi anem a l'uròleg als homes?
A veure, és important sobretot per la prevenció de malalties. Bàsicament les canceroses. El fet és que en el cas de l'home, sobretot el càncer de pròstata és una malaltia que es pot prevenir i per això seria desitjable anar a l'uròleg com a mínim una vegada a l'any a partir dels 50.
Ara ho dèiem, doctor, que segons aquest sondeig de la Fundació per a la Investigació del Grup Urológico San Rafael de Madrid e Ipsos Digital, només 4 de cada 10 homes afirmen acudir a l'uròleg només un cop l'any. Li sobten aquestes dades?
Bueno, home, a veure, sobten perquè no és el desitjable, però és veritat que és així. La realitat és que totes les campanyes que s'han fet en el cas de la dona per les malalties ginecològiques, a partir dels 18 anys, una visita anual, etc., doncs són molt més potents i han calat més. No? Mm-hmm. De fet, no hi ha hagut un projecte i una campanya gaire intensiva en el cas de l'home i del càncer de pròstata. No?
Sí, senyor.
Això s'ha de dir, no? Però, bueno, també el tema és que als homes no els agrada molt anar a l'uròleg, no? I, bueno, doncs, de fet, no em sobta, però sí, realment és així. L'ideal seria que es tingués més en compte i que realment els homes, a partir d'aquesta edat, dels 40-50, fessin un control prostàtic com a mínim una vegada a l'any.
A partir dels 50, eh? Em deia dels 40-50.
Sí, a veure, això són dades molt estadístiques. En realitat es considera que a partir de 50 ja estaria bé, tot i que si ets un malalt que té herència, un pare o un avi que han patit d'un càncer de pròstata a una edat temprana, doncs hauries de començar els estudis a partir dels 40.
Val.
Quan dic una edat temprana, no vol dir que el meu avi va morir de càncer de pròstata als 80. Bueno, això és un càncer de pròstata, doncs, normal, no? Els càncers de pròstata preocupants i més de tendència hereditària són els que tenen la gent més jove. És a dir, desenvolupar un càncer de pròstata als 50 anys, doncs aquest és el preocupant i aquest és el que té més component hereditari. La situació és aquesta, hauries d'anar a partir dels 40.
Ara em deia, doctor, a la població masculina no li fa gaire gràcia anar a l'uròleg, perquè creu que hi ha tant de tabú en aquest aspecte?
Bueno, el tema és una mica... Jo crec que és una mica desconeixença, perquè, de fet, els uròlegs som els especialistes en totes les malalties de l'orina. Hi ha molta gent que no ho sap. És a dir, es pensa, no, l'uròleg és el ginecòleg de l'home. Home, de fet, no.
No, hi van tant els homes com les dones, l'uròleg, no?
Exacte. És a dir, totes les pedres del ronyó, siguin homes o dones, les tractem nosaltres, tota la incontinència d'orina, si home o dona, la tractem nosaltres. Hi ha una mica de desconeixença, aquesta és la realitat. El fet és que l'home, en plan preventiu, com estem dient, doncs, ha d'anar a aquesta edat, però hem de tenir en compte que qualsevol malaltia, per exemple, de salut sexual, malaltia de transmissió sexual, etc., la portem als uròlegs. I això és a una edat molt més temprana, no?
Clar.
I la realitat és que no hi ha una consciència massa clara de que l'uròleg és qui tracta això.
Em deia això, que la població masculina no li fa gaire gràcia anar-hi, que és una mica un tema tabú, etc., etc. Jo crec que tot rau amb una de les proves principals a l'uròleg, que és el tacte rectal, que segueix causant respecte entre la població masculina. No sé si hi ha altres instruments per revisar la pròstata d'una altra manera, o si tenim més mitificada el que és la prova rectal del que realment és.
Sí, home, el tacte rectal no és de les proves més agradables ni per al malalt ni per l'uròleg, la veritat. Ara està també una mica mitificada i s'han fet tants acudits i tantes coses al voltant del tacte rectal que al final, bueno, sembla que sigui espantós. De fet, moltes vegades quan hi fem un tacte rectal amb un malalt li diem, bueno, ha sigut espantós, i diu, ah, no m'he enterat. I dius, bueno, per mi normal, perquè la veritat és que hi ha un tabú al voltant de tot això. El tema és que els barons, els homes, quan tenen símptomes, realment van a l'uròleg, eh? El tema és aquest. I, de fet, jo diria que són bastant més queixosos que les dones. És a dir, és més fàcil que una senyora amb símptomes no vingui, és a dir, que tingui incontinència i tot això no tingui importància, que no un home. Els homes, de seguida que tenen algun símptoma, venen. És a dir, en aquest sentit, bueno, és veritat que els homes es queixen més dels símptomes que les senyores, no? Però quan tenen símptomes, és a dir, el que és visita preventiva, això ja costa més.
Poc n'hi ha, eh? Abans m'ho deia, normalment algú visita l'uròleg, si és home, per proves de pròstata, per proves cancerígenes, etcètera, etcètera, però comunament, per què un home va a l'uròleg? És a dir, quines malalties hi podem trobar?
A veure, la nostra feina, la feina de l'uròleg en general, diguéssim, té molts malalts de temes relacionats amb les pedres, perquè vivim en un país molt, molt calorós, els litiacis, i en aquest país hi ha molts problemes de pedres.
Perdó, doctor, a causa de la calor s'originen pedres?
Sí, és a dir, la pedra està molt relacionada amb la quantitat d'aigua que bevem i, per tant, de la concentració que té l'orina. És a dir, en països on si estàs al carrer fa molta calor i si estàs a dintre estàs amb aire condicionat, tens més tendència a estar deshidratat.
Va.
I llavors, com que la gent beu poc, té més tendència a fabricar pedres. Tota l'àrea mediterrània, tota l'àrea de països calorosos, fabriquem moltes pedres i és una de les patologies que més veiem nosaltres a les consultes. Veiem molta patologia d'aquest tipus, veiem molts problemes miccionals, és a dir, malalts que diuen, ostres, el xorro cada vegada surt més fluix. Això són temes també que són bastant habituals. I també veiem molta consulta de disfunció erèctil, de temes d'impotència. Això és molt comú.
Es pot prevenir la disfunció erèctil?
No hi ha gaire prevenció, la veritat. És que és difícil. Hi ha malalties, per exemple, el sucre, però clar, els diabètics tenen més incidència de disfunció erèctil, però la manera de prevenir-ho és difícil, és a dir, diagnosticar-ho ràpid, tractar-la bé, portar un control del sucre el més bo possible, doncs això millora les coses, però prevenir és difícil.
Ara estem parlant de tota aquesta població masculina que s'ha de fer mínim aquesta visita anual a l'uròleg a partir dels 40-50 anys, com es deia el doctor, però i els joves?
quan van a l'uròleg, per què hi van?
Els joves, bueno, hi ha diversos grups, però i aquí l'important és que els joves tinguin en compte que els temes relacionats amb l'orina són cosa nostra, no? Uh-huh. Ja sigui problemes de miccionals, és a dir, nosaltres veiem des de persones que si els escapa el pipí a la nit, no? La enuresi i tot això, això ho veiem des de nens, per exemple, fins a adolescents que encara van arrossegant, això és l'extrem més baix de la població. Després, els joves que ja tenen relacions sexuals ens consulten per temes relacionats precisament amb això, malalties de transmissió sexual, que ara cada vegada hi ha més. Uh-huh. I és un tema que s'ha de tenir clar que el que la tracta és l'uròleg especialitzat en el tema, no? Uh-huh. I després, l'adult jove també consulta per temes d'infertilitat, que som els uròlegs els que ens dediquem a tot el que és aparell reproductor masculí.
Clar.
Estem parlant de gent jove, eh?
Sí, 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 sí. Sí.
Mm. En edat reproductiva, no?
Mm. És veritat, doctor, que també preparant aquesta entrevista des de la redacció hem pogut llegir diferents articles que relacionaven algunes patologies, com certs càncers, com la disfunció erèctil, ara en parlàvem, etcètera, etcètera, que poden afectar la salut mental. És certa aquesta relació?
Càncers que poden afectar la salut mental?
Mm-hmm.
Però en relació a la urologia?
Sí.
No ho acabo de veure.
No, eh? Val. Ho dic perquè a internet hi ha moltíssima informació respecte a tots aquests temes i a vegades és millor consultar amb un metge. No, a vegades no, home, sempre.
El que està clar és que el malalt de càncer, automàticament, en el moment que li dones el diagnòstic, la reacció pot ser d'ansietat o clar. De depressió.
Clar.
És a dir, però, a veure, no sé si és per aquí o per on van els tiros de la pregunta, eh? Potser...
Sí, era per aquí.
Però és evident que qualsevol que li dones un diagnòstic de càncer, sigui el que sigui, uh-huh. La primera reacció és aquesta. I moltes vegades te n'adones, perquè li estàs explicant alguna cosa i la següent frase o les següents explicacions ja no les escolten, perquè s'han quedat amb... vostè té un càncer de ronyó. Uh-huh. I ja està. I llavors hi ha tot el que ve darrere, bueno, perquè la gent es bloqueja i genera una ansietat, lògica, està bé.
Clar.
I sempre tenim tendència a explicar-los això, de dir, bueno, home, a veure, vostè té això... i s'ha d'ocupar, però potser no cal que es preocupi excessivament, ja està pel bon camí, li estem fent totes les proves, uh-huh. però bàsicament intentem treure una mica de l'ansietat que va al voltant de tot això, no? Perquè uh-huh. hi ha gent que es bloqueja molt.
Clar.
Potser anava per aquí la pregunta.
Anava per aquí. Doctor, per últim, sí que li volia fer referència, segurament vostè la coneix, perquè una de les campanyes que volen conscienciar precisament en la prevenció de càncers i altres patologies és la del Movember, un moviment que va sorgir el 2003, que té com a objectiu doncs, la prevenció del càncer de pròstata, el càncer testicular, etcètera. I ens ho deia al principi, doctor, necessitem més campanyes de conscienciació.
Home, jo crec que sí. El tema de les campanyes ja sabem com va. És a dir, és un tema molt matxacón, ha de ser molt insistent i perquè la gent realment ho entengui, no? Gràcies a Déu, això, la salut de la dona sí que ha calat i, uh-huh. i les dones amb això són més serioses i s'ho prenen més en sèrio, no? Però ha costat anys, eh? Vull dir, no ha sigut una cosa ràpida. Doncs caldria fer la campanya tipus Movember perquè la gent doncs, tingui una miqueta la idea de que això, si ho agafes d'hora i no esperes a que s'escampi, és una malaltia amb tractament, el càncer de pròstata es pot tractar, hi ha moltes opcions, i la cosa, l'agafem en diagnosticar-ho el més aviat possible.
Per tant, com es deia el doctor, agafem aquest tema seriosament i, sisplau, anem visitant el metge. Doctor Carlos Hernando, cap de la Unitat d'Urologia Funcional i Femenina de la Fundació Puigverd i president de la Societat Iberoamericana de Neurologia i Uroginecologia, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Ha estat un plaer, gràcies a vosaltres.
Farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación y dile a esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar.